Notícies Vespre. Karen Madrid.
El racó del campanar tornarà a ser utilitzat en la celebració de Sant Jordi després que l'any passat estigués inhabilitat per les obres del passeig. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Així ho ha confirmat aquesta emissora el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, que confia que el Dia del Llibre i la Rosa recuperi l'esplendor d'abans de la pandèmia.
Que sigui un Sant Jordi sense restriccions, amb tothom al carrer. A més, les restriccions que també teníem l'any passat eren com molt locals, perquè teníem el tema del passeig, teníem el tema de l'Ajuntament, que hi havia tota la remodelació de la façana. Tot això ja ha desaparegut. Tenim tot l'espai obert. Ja podem col·locar els autors al racó del campanar, podem col·locar a tot el que són la part de partits polítics i etcètera, podem anar col·locats davant de la zona dels padres, podem col·locar les parades a tota la plaça de Doctor Robert de les llibreries, tal com se'ls ha de posar, i després agafem el model de l'any passat de tota la Rambla sencera, que ja té un tall natural de diumenge, a més a més, per tant, no, tampoc serà un problema molt greu pel trànsit, perquè estem acostumats en aquesta ciutat a col·locar totes les entitats que ho vulguin.
L'altra gran novetat és que la taula de firmes dels autors locals inclourà també els autopublicats.
La investigadora sabadellenca Cristina Puig-Saus fa un pas endavant en el tractament del càncer amb immunoteràpia.
A través d'un estudi clínic a la Universitat de Califòrnia, Los Angeles ha pogut determinar quines cèl·lules intervenen en la destrucció d'un tumor. Aquest avenç obre la porta a teràpies personalitzades en pacients resistents a la immunoteràpia i altres tractaments consolidats com la quimioteràpia.
I en esports, Miqui Lladó passarà els pròxims 4 partits sancionat.
El comitè de competició ha confirmat la penalització per les declaracions del tècnic del Sabadell a Elda. Per tant, no podrà tornar a la banqueta fins a l'antepenúltima jornada contra la Nucía.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A l'AP7 trobem 2 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud. També hi ha problemes a la C58 al seu pas per Montcada, amb 4 quilòmetres de cues en sentit sud i 5 quilòmetres també al mateix municipi, però a la C33 per anar cap a Barcelona. A la ciutat comtal, trànsit molt dens, amb trams d'aturades a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum, en els dos sentits, i a la ronda de dalt entre Sarrià i la Meridiana, també en els dos sentits.
El temps.
I han tornat a pujar les temperatures. Ara mateix tenim 21 graus a Sabadell. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Un temps que està sent ben tranquil i encara càlid a hores d'ara. També el vent s'ha anat reforçant una mica arran de mar. És més intens a hores d'ara a la Costa Brava i fa que l'estat de la mar estigui una miqueta més bellugat en aquella banda. De núvols importants en tenim pocs, només alguns de prims. Al llarg d'aquesta nit i matinada, també demà al matí, a la costa i al prelitoral s'anirà carregant una miqueta més. De fet, núvols baixos que es faran una mica més presents, més freqüents, però de moment sense pluja. Demà al migdia es trencaran, momentàniament farà força sol arreu de Catalunya i això farà que demà pugi momentàniament la temperatura, per exemple, en àrees com la de Barcelona. Demà fregarem els 25 graus a gran part de l'àmbit metropolità. Demà a la tarda, en canvi, es tornarà a carregar el cel. A gran part del país els núvols seran els protagonistes i acabaran deixant alguns plugims, alguns ruixats, sobretot cap a l'Alt Pirineu, també a les comarques de Girona i demà a la nit a les de Barcelona. No esperem que plogui gaire, però com a mínim demà a la tarda començaran a canviar una mica les coses. Ho anirem seguint a la xarxa.
La celebració de Sant Jordi recuperarà espais a Sabadell aquest any. Després que l'any passat les obres del passeig i les de la façana de l'Ajuntament limitissin les opcions de col·locació de les parades, aquest 23 d'abril hi haurà una expansió de l'espai que ocupen llibreters, floristes i entitats. Així ho ha expressat aquesta emissora el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
Els llibreters ocuparan la plaça Doctor Robert, els autors locals signaran les seves obres al racó del campanar i les entitats socials i polítiques es desplegaran per la Rambla. De la Rosa confia que aquest model servirà perquè els sabadellencs gaudeixin del Sant Jordi sense la necessitat, diu, de sortir de la ciutat.
És un model com molt bucòlic, no? Molta ombra, buscant una mica que tothom estigui ben situat i que la gent pugui passejar tranquil·lament, sense cap mena de pressa, i si resolen aquest problema comercial que estan tenint ara del tema de poder obrir els diumenges o no als comerços, penso que estarà perfecte, serà un gran dia.
D'altra banda, el tractament dels autors també ha canviat respecte a edicions anteriors. Les taules de firmes del racó del campanar inclouran escriptors que fins ara quedaven exclosos d'aquesta activitat institucional.
Sempre s'havia fet que fos amb criteris editorials. hem obert la mirada també a l'autoedició, perquè considerem que no tothom ha tingut l'oportunitat doncs, de trobar una editorial que cregui en ella o en ell, i per tant doncs, hem obert més.
Els autors firmaran en dues tandes, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Els que no hagin pogut participar en aquesta taula se'ls emplaçarà a la segona edició de la Setmana del Llibre de Sabadell. La proposta, prevista de cara al novembre, està coordinada per l'escriptora sabadellenca Montse Barderi.
Tot plegat en un Sant Jordi que també inclourà iniciatives solidàries. Una d'aquestes és la venda del llibre Quan un àngel et toca amb les seves ales, de la manresana Olga Ferriz. Part de la seva recaptació es destinarà a diverses protectores d'animals, com de Sabadell.
De fet, vol donar eines a les persones que vulguin acollir i adoptar un animal. Ferri d'apunta el per què ha vinculat el seu projecte amb les protectores.
Realment, pel meu punt de vista, tindrien que haver-hi ajudes, no?, per les protectores, igual que hi ha per altres coses, no? Perquè és que realment estan que no poden, vull dir, estan desbordadíssims, vull dir, la gent ja ajuda, la gent ja intenta, no? Uns porten pinsos, altres van a treure'ls a passejar i tal, però realment aquí falta que realment algú que tingui poder doncs, per donar ajudes, no?, a les protectores.
El relat en el rescat d'una gossa abandonada a la Greta que l'autora es va trobar en un bosc de caçadors i porcs senglars. El llibre explica el procés socialització per ajudar a l'animal a superar tots els traumes que presentava. Olga Ferriz explica aquest procés.
Pensa que ella quan va arribar a casa tenia por als homes, als pals, al vent, als cotxes, a tot, pràcticament tot, no? Llavors, clar, vull dir, va ser donar-li el seu temps, donar-li eines, el seu espai, molt de carinyo, i el dia a dia vas aprenent, no? Perquè ells et van marcant també una miqueta, tu vas veient, no? Doncs mira, això necessita més temps, jo això menys, no?
Aquesta és la primera història d'Olga Ferriz com a escriptora, tot i que ja ha començat a escriure'n una segona part.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Pas endavant en el tractament del càncer amb immunoteràpia. Una investigació de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, dirigida per la sabadellenca Cristina Puigsaus, ha aïllat les cèl·lules que actuen davant aquests tractaments. D'aquesta manera es podrà dissenyar un tractament personalitzat per als pacients que fins ara no hi responien.
L'estudi clínic s'ha realitzat entre 10 pacients de melanoma i s'ha comprovat quines cèl·lules reaccionen per eliminar els tumors. Puigsaus ha apuntat al programa al matí quin és el següent pas a seguir.
La nostra idea seria, per una banda, nosaltres ara hem fet un estudi en melanoma, a mi m'agradaria veure altres tipus de tumors i veure si en altres tipus de tumors, tipus tumor de pàncreas, tumor de colon, també tens, abans de començar el tractament o fins i tot durant el tractament, tu tens cèl·lules T que reconeixin mutacions, perquè això podria obrir la porta a desenvolupar teràpies per aquest tipus de pacients, que són pacients que, de fet, tenen molta més necessitat de desenvolupar teràpies perquè les teràpies actuals funcionen pitjor que amb els pacients de melanoma.
Ara mateix el tractament és personalitzat i té un cost inassumible. No obstant això, la investigadora sabadellenca considera que la situació es pot capgirar a curt termini.
Això és una teràpia altament personalitzada i avui fer això per cada pacient costa molt de temps i molts de diners. No és una cosa que es pugui fer immediatament, però és una cosa que es pot automatitzar. La idea és generar, el que nosaltres hem fet és generar una prova de concepte per demostrar que això es pot fer. I ara, si això funciona, llavors s'invertirà els diners que faci falta per tal d'automatitzar-ho i fer-ho d'una manera que es pugui fer molt més ràpid i que, tot i que sigui teràpies personalitzades, siguin molt més raonables de fer per cada pacient.
Puigsaus es mostra convençuda que la immunoteràpia personalitzada s'acabarà generalitzant com a tractament d'alguns càncers i a la llarga acabarà desbancant tractaments com la quimioteràpia.
La Fundació Avant ha atès més d'un miler de persones el 2022 i ha aconseguit prop de 400 primeres visites. Són dades que milloren els registres previs a la pandèmia i que permeten a l'entitat que treballa amb persones que pateixen malalties neurològiques disposar de més pressupost per noves inversions.
Entre aquestes destaca la voluntat de crear un nou centre a Terrassa o d'invertir en noves tecnologies per a la seu del carrer Estrella de Sabadell. Ho ha explicat la directora general de la Fundació, Anna Soler, al Cafè de la Ràdio.
Per poder atendre les persones amb malalties neurològiques, cal que ens adaptem al que els temps manen i calen doncs, nous aparells tecnològics per poder arribar a fer o a donar el suport que potser a vegades manualment, no? A nivell, per exemple, de fisioteràpia, no seria possible. Llavors estem buscant també finançament per poder començar a adquirir els aparells de robòtica i els aparells tecnològics per poder oferir el servei que les persones amb malalties neurològiques necessiten. Aquesta seria potser la inversió més important.
Sobre la millora de les atencions respecte abans de la pandèmia, Soler ha subratllat la importància de continuar creixent malgrat l'aturada obligatòria pel coronavirus.
Ha costat molt arribar a tornar als nivells d'atenció d'abans de la pandèmia. I les dades aquestes del 2022 ja ens indiquen que hem arribat i que el 2023 ja veiem que estem millorant.
Pel que fa al perfil de pacients, les primeres visites són sobretot a causa del deteriorament cognitiu, mentre que el volum més gran d'atencions són per accidents, com per exemple ictus. També tenen un 5% d'usuaris infantils que tenen a través del petit avant.
El nou enfoc de l'operació Fred és més efectiu, almenys aquesta és la sensació del regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, amb les dades a la mà. De fet, enguany el nivell 1 ha estat actiu durant 29 dies i el nivell 2, el que implica la posada en marxa de l'alberg provisional a les instal·lacions d'aigües de Sabadell, ho ha estat durant 18 dies.
El dispositiu per atendre persones sense llar en els últims 3 mesos, des de l'1 de desembre fins al 31 de març, ha canviat lleugerament els criteris d'actuació aquest any. Cortés assenyala la principal diferència.
El nivell 1 suposava la sortida de les UES, que són les unitats d'emergència social de la Creu Roja o els altres vehicles de les altres entitats, quan les temperatures estiguessin entre els 2 i els 4 graus. Això en edicions anteriors no passava fins que baixàvem dels 2 graus.
La fase 2, la més extrema, ha continuat oferint un alberg social quan la temperatura baixava dels 2 graus. És aquí on es creu que hi ha l'encert d'aquest nou enfocament.
Aquesta revisió dels llindars de temperatura creiem que ha sigut positiva perquè sobretot ha contribuït que quan hem hagut d'activar el nivell 2, que és aquest suport tant diurn com nocturn, no estigués el dispositiu obert només una nit. Sí que a finals de febrer ens va passar que ho vam tenir 3 nits obert, però la resta de nits que s'ha obert el dispositiu ha sigut de manera més continuada i entenem que això també afavoreix a que l'operació Fred sigui més efectiva.
En total i segons les dades municipals, el nivell 1 ha estat actiu 29 dies i el 2, 18. La nit de més activitat, l'operació Fred ha donat refugi a 19 persones.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Des d'avui ja es pot consultar l'esborrany de la renda del 2022 i entregar-la. Tenim temps fins al 30 de juny. Com a principals novetats hi ha la possibilitat de deduir les millores energètiques dels habitatges o l'obligació de declarar els bízums que superin els 10.000 euros. Repassem aquestes novetats, a qui ha de presentar la renda i fins quan ho podem fer amb el Pere Gallifa.
Han de presentar la declaració tots els contribuents que tinguin un rendiment pel treball, l'atur o les pensions superior als 22.000 euros d'un sol pagador o de més de 14.000 euros de més d'un pagador sempre que els imports superin els 1.500 euros. A partir d'avui es pot presentar la renda per internet i tenim temps fins al 30 de juny. Per telèfon es podrà fer del 5 al 30 de maig i de forma presencial durant tot el mes de juny. Des del Gabinet Empresarial de Sabadell GEMSA recomanen consultar sempre un gestor, ja que els esborraments poden tenir errors que facin perdre diners als contribuents o que generin una sanció per part d'Hisenda. Ho recorda José Espinosa al Cafè de la Ràdio.
Posaré el cas de persones que han tingut fills al desembre i que per algun error al registre civil o pel que sigui, quan arriba a l'esborrany, aquests nens no estan incorporats a l'esborrany i per tant aquesta persona potser està perdent 1.000, 1.500, 2.000 euros a la seva declaració per no tenir aquesta incorporació.
Sobre les novetats d'enguany, si heu cobrat més de 10.000 euros a través de Bizum, ho heu de declarar. Sobre els plans de pensions individuals, només es podran deduir fins a 1.500 euros. També podeu provar de deduir-vos les millores energètiques dels vostres habitatges. Ara bé, heu de tenir un certificat energètic previ i posterior a la reforma que acrediti un estalvi energètic de més del 30% i que situï el vostre habitatge a les categories A o B. A més, només us podreu deduir el que us toqui pagar a Hisenda, és a dir, que no generarà un retorn de diners extra.
Abans de començar les obres, has de demanar que un tècnic et faci un certificat energètic. I quan acabes les obres, t'han de tornar a fer un altre. Si compleixes, que superes, si arribes al B o a l'A, o tens un estalvi del 40%, un 30% de reducció del consum energètic, pots aplicar la deducció.
I la deducció per les mares treballadores s'amplia a les que estaven en un ERTO, les que descansaven en un contracte fix discontinu o les que cobraven per cessament de l'activitat arran de la Covid.
Primer dia de la vaga indefinida de les companyies Sarbus i la Vallesana. L'empresa matriu Moventis alerta que els temps d'espera poden superar la durada habitual. El comitè d'empresa assegura que fins que no s'assigni un preacord al Departament de Treball no retiraran la convocatòria de vaga.
Diuen que la plantilla ha reaccionat bé, però asseguren que l'empresa no, ho explica Ferran Margineda, delegat del comitè d'empresa.
La plantilla ha reaccionat molt bé. Els nous, evidentment, no han fet el seguiment que esperàvem, però no han fet el seguiment que esperàvem perquè la part empresarial ha jugat una mica brut, una mica bastant. És a dir, ha fet tàctiques dissuasòries que són clarament vulneració del dret a vaga i que hem dut a Inspecció de Treball i que Inspecció de Treball ja ens ha resolt que tenim tota la raó.
El conflicte fa un parell d'anys que es manté. Demanen una màquina de fitxar per fer el càlcul del temps de treball efectiu. L'altre motiu principal de la vaga és el calendari laboral anual, però també reclamen que els temps que duren les expedicions dels autobusos es calculin en temps real de conducció i descansos, i també un vàter al final de la línia. Margineda lamenta que l'empresa va caure, que la vaga era per farolejar.
Vam preavisar de la vaga amb 26 dies d'antelació, quan normalment s'es preavisa amb 12, perquè donar-los l'oportunitat de parlar-ho prèviament, però semblava com si ens volguessin provar, aviam si tiràvem endavant o no tiràvem endavant, pensaven que igual anàvem de farol o no anàvem de farol. Ara el que no farem és desconvocar. Ja veurem la mobilització, si durarà més i desconvoquem en un parell de mesos o no, ja veurem com funciona. Però nosaltres, disposats a parlar i a resoldre les coses, estem disposats. L'empresa només que té que posar per damunt de la taula, davant del Departament de Treball, un preacord.
Des del comitè no descarten ara la via judicial.
L'Associació Cultural Can Feu denuncia nous vandalismes a l'entorn del castell. Segons l'entitat, un grup de joves han derrocat una barana original del 1886 i ha trencat els vidres de la façana principal a cops de pedra.
Aleix González, president de l'entitat, assegura que no és la primera vegada que passa una cosa així. De fet, assegura que la setmana passada hi van entrar a robar.
Fent la visita el diumenge aquest d'abril, o sigui, el dia 2, vam veure que ja havien entrat a robar una reixa d'una porta, vale, de l'entrada de l'aquari, que era de l'any 1887. Vale? Una reixa oxidada, petita, però bueno, una porta original del castell i això, que des de fora sempre es veia, però bueno, jo tenia l'esperança, doncs, que, bueno, que faltava i no la veia molt perquè estava mig amagada i tal.
És per això que des de l'Associació Cultural Can Feu reclamen més vigilància i recursos per evitar el deteriorament d'aquest edifici, inclòs dins del patrimoni protegit de la ciutat. De moment ja han interposat una instància per l'incident amb la barana, però això no és suficient.
La van arrencar i se la van endur. Llavors nosaltres, emprenyats com una mona, vam denunciar això a l'Ajuntament, o sigui, vam fer una instància dient, doncs, que, bueno, que reclamem, doncs, més presència de policia, que l'Ajuntament, que està molt bé que ara facin el projecte aquest de la teulada i tot això perquè es restauri, no?, perquè no caigui, però també un manteniment mentrestant, perquè va caure un tros de brana fa un mes i pico d'una altra part del castell, que el 2020 ja havia caigut un altre tros.
Per la seva banda, la policia municipal ha obert una investigació per intentar esclarir els fets.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
El Pax Cor de Cambra de Sabadell celebra el seu 10è aniversari amb un cicle de concerts durant aquesta primavera. El primer serà aquest mateix diumenge a les 6 de la tarda a la parròquia de la Santíssima Trinitat.
Sí, pujaran a l'escenari acompanyats del Cor de Capo de Tarragona per oferir un concert amb peces de Händel, tot plegat per celebrar, com dèiem, el 10è aniversari d'un cor que va començar per un treball de fi de grau del qui és ara el seu president, Esteve Costa. Ho ha explicat ell mateix en una entrevista al programa Al Matí.
Va néixer una miqueta per accident.
Sí.
De fet, el germen va ser el 2012. Sí. Jo estava acabant la carrera de direcció coral a l'ESMUC. Sí. I necessitava un cor per participar en el meu concert del projecte final. I vaig cridar amics i coneguts, i vam muntar un grup que van participar, i això va ser el maig del 2011.
Sí.
I la idea era fer aquell projecte i ja estàvem. Però hi va haver un grupet de gent que li va agradar com funcionava i tot.
El cor ha anat creixent durant els últims anys, tot i que Costa reconeix que la pandèmia els ha passat factura. Marina Ràfols, copresidenta i integrant del grup des de fa 2 anys, anima la gent a apuntar-s'hi.
Jo crec que és un ambient en el grup es relaciona d'una manera molt, molt maca, hi ha bona relació, hi ha un ambient molt amistós, molt simpàtic, i això sí, quan és hora de treballar es treballa, o sigui, al final venim a cantar, no? I el que pretenem és fer una música bona i de qualitat, i clar, i sabem separar les coses.
El primer concert de celebració d'aquests 10 anys serà aquest diumenge, mentre que els altres dos espectacles tindran lloc el diumenge 7 de maig i el dissabte 20 de maig.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música, la cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i... bon viatge.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha activat el Consell Acadèmic d'Experts que pilotarà l'acord de la claretat.
El president encarregarà els propers dies unes preguntes sobre com hauria de ser un referèndum acordat amb l'Estat perquè el Consell d'Experts elabori un primer informe. Aquest document servirà de base per encetar el debat polític i per això Aragonès vol convocar els partits catalans al juny.
La Fiscalia no preveu presentar cap recurs contra la sentència de 4 anys i mig de presó per Laura Borràs.
Des del Ministeri Públic veuen amb bons ulls la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que també condemna la presidenta del Parlament suspesa a 13 anys d'inhabilitació i al pagament d'una multa de 36.000 euros per delictes de prevaricació i falsedat documental quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
Esports.
Miqui Lladó no podrà dirigir el Centre d'Esports Sabadell des de la banda als pròxims 4 partits. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Un cop desestimades les al·legacions fetes pel club, el comitè de competició ha notificat formalment la sanció per les polèmiques declaracions del 19 de febrer passat a la sala de premsa del nou Pepico Amat d'Elda.
Per tant, el tècnic Arlequinat no podrà tornar a la banqueta fins l'antepenúltima jornada contra la Nucía. El càstig es començarà a aplicar aquest mateix diumenge a la nova Creu Alta contra el Castellón, amb l'equip novament obrint la zona de descens després de la derrota per 0-1 contra el Nàstic i els triomfs de l'Atlètic Balears i de la Nucía a casa. Ara el conjunt arlequinat es troba un punt per sota, també de l'Intercity, a 2 de l'Alcoyano i a 3 del Cornellà. Després de la derrota contra el Nàstic, Lladó estava convençut que ho trauran endavant, però avisa que la salvació s'haurà de treballar fins l'última jornada.
L'únic objectiu que hi ha és salvar l'equip i que mantingui la categoria. Jo no crec, estic convençut de que ho farem. Avui és un pas enrere, sens dubte, perquè has de guanyar a casa i no ho has fet. Però tampoc sobreapreciem ara, per exemple, el rival del cap de setmana. El rival del cap de setmana el pots guanyar aquí a casa, torna a ser una nova oportunitat. I si guanyes sortiràs del descens i després pots anar a l'SD i pots tornar a guanyar, però també pots perdre. I això serà una lluita permanent.
A banda d'aquesta visita a les Gaunes de la setmana que ve, Lladó tampoc podrà seure a la banqueta contra l'Atlètic Balears a casa i al camp de l'Intercity. A tot això, el Sabadell Castellón també se'l perdrà. El capità César Morgado, després de veure la cinquena groga contra el Nàstic, sí que podria reaparèixer. En canvi, Raúl Baena, que avui ja s'ha entrenat amb total normalitat a Olimpia.
Com el primer equip del Sabadell, el juvenil A també s'està complicant la vida a la divisió d'honor. La derrota per 3-1 al camp del San Francisco, unida a la victòria de l'Europa per 5-4 contra la Grama, ha reduït el coixí de punts amb el descens. Guillem Llorenç, bona tarda.
Bona tarda. Ara els d'Edu San José en tenen 4 de marge amb els barcelonins a falta de només 12 per jugar-se. Segons el tècnic, l'equip està pecant de poca contundència a les àrees.
En aquesta categoria, si tu no aprofites les teves, si tu no, quan ets dominador i tens l'equip contrari tancat i tens 4 o 5 de clares, no aconsegueixes ficar-les, una transició es va fer el 3-1, vam continuar intentant-ho, vam tenir un parell més, no les van ficar i així estem final en aquesta dinàmica, que l'equip fa moltes coses bé, però la contundència a les àrees no ens està permetent sumar més punts.
Les tres pròximes jornades, el juvenil A del centre d'esports s'ha d'enfrontar a tres dels quatre últims classificats, començant pel mateix Europa aquest dissabte a les 5 a Olímpia. Després vindran l'Ebro i la Grama.
Encara en futbol, Sabadell ha acollit aquesta Setmana Santa la primera edició de la Sitges Cup, un nou torneig internacional de futbol formatiu exclusivament femení i que ha nascut de la mà dels sabadellencs Marc Xalabarder i Sergi Saró.
El torneig s'ha disputat en diferents camps de la ciutat, com ara Olímpia, el Joan Murtró o l'estadi Josep Molins de Sant Oleguer. L'esdeveniment ha comptat amb la participació d'equips de referència d'Espanya com Barça, Madrid o València i també conjunts internacionals, és el cas del Jumonji japonès o el Northallen danès. Xalabarder, tècnic del Mercantil i un dels fundadors de la Sweet Cup, fa un balanç positiu del torneig.
Crec que la conclusió de tot és que moltes noies a l'acabar doncs ens donaven les gràcies pel fet, no?, d'haver organitzat un esdeveniment així i moltes d'elles, sobretot les més petites, ens comentaven, no?, que havíem complert part del seu somni de conviure fora de casa durant uns dies, d'estar no, amb jugadors d'altres clubs que en el dia a dia és una mica inaccessible i sobretot no, de poder competir contra equips que en el dia a dia doncs és molt complicat trobar-s'hi.
Les victòries van ser per al Barça en categoria sub-12 superant l'Espanyol a la final, l'Oàrbic a la sub-14 amb el Cornellà com a subcampió i a la sub-19 el Madrid Club de Futbol Femenino va vèncer el València.
Iker Pajares es juga en uns minuts l'accés als quarts de final de l'Open britànic d'esquash. El del tenis Sabadell es veu les cares a partir d'un quart de nou amb Tarek Momen, sisè cap de sèrie del torneig.
L'últim precedent entre tots dos és del gener, amb victòria per 0-3 de l'Egipci al torneig de campions. Recordem que Pajares va debutar a Birmingham guanyant per 3-1 a Henry Leung de Hong Kong i ahir va superar el local Patrick Rooney, 22 llocs per sobre el rànquing mundial, en un partit maratonià que va durar una hora i quart i que es va resoldre al cinquè joc. Momen, per la seva part, es va desfer del mexicà Salazar en només 25 minuts.
La selecció espanyola femenina de waterpolo ha debutat amb victòria a la Copa del Món.
Les de Miki Oka amb 7 jugadors de l'Astralpool Natació Sabadell s'han imposat a la poderosa Estats Units de Maggie Stephens per 17-15 a la tanda de penals i d'aquesta manera fan un pas de gegant per classificar-se per la fase final del juny a Long Beach. Bea Ortiz, amb 4 gols, ha estat la màxima golejadora del combinat estatal. El segon dels 3 partits de la fase de grups serà demà a les 2 contra Itàlia, que ha superat per la mínima la Xina.
I en ciclisme, David de la Cruz va cloure dissabte la seva participació a la Itzúlia, fregant el top 30 a la General.
El de l'Astana, recordem, va estar especialment actiu a la segona etapa, atacant sense èxit a les rampes de l'últim port abans de la baixada a l'Eitza. La victòria final a Terres Basques va ser pel gran favorit, el danès Jonas Vingegaard, mentre que Mikel Landa i Joni Zaguirre van completar el podi. A falta de confirmació oficial, la pròxima cita del Despronceda hauria de ser l'Amstel Gold Race, que se celebra aquest mateix diumenge als Països Baixos.
I avui acabem precisament amb ciclisme perquè Marta Romance continua recol·lectant experiències de primeríssim nivell en els seus primers mesos com a professional. En qüestió de 6 dies, la també triatleta sabadellenca de només 23 anys ha pogut disputar dos dels anomenats monuments del calendari UCI.
El Tour de Flandes, que no el va poder acabar per una punxada en un estretament de la carretera, i aquest passat dissabte la París-Roubaix, on Romance era conscient que li tocaria patir i molt.
Jo anava amb les expectatives d'aguantar fins on pogués. Al final eren 30 quilòmetres de pavé, 145 quilòmetres de cursa. El dia d'abans, bueno, dos dies abans de la cursa, vam anar a fer el reconeixement i estava ple de fang. Relliscàvem, queiem tot el rato en el reconeixement. Per tant, bueno, anava mentalitzada que seria molt dur. Al final, just va haver-hi una caiguda molt important al principi i ens vam quedar tallades totes, tant les del meu equip, perquè just estaven molt mal ficades. I bueno, va ser remar, a patir i aguantar fins al final.
Romance va arribar al famós velòdrom de Roubaix fora de temps límit, a poc més de mitja hora de la sorprenent guanyadora des de l'escapada, la canadenca Alison Jackson. Ara el següent bloc de competició de la ciclista del ZAF estarà format per la Fletxa Valona dimecres de la setmana que ve i després tornarà a casa per disputar la Revolta a Sant Cugat el 30 d'abril i amb molta probabilitat la Vuelta Femenina la primera setmana de maig.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per 2:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 11 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a la 94.6 a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.